RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us ofereixen la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
El nostre cos ens demana descans. Concretament, els experts diuen que requereix d'un mínim de 7 hores de son seguides i de qualitat. I sabeu què? Els estudis recents de la Societat Espanyola de Neurologia apunten que només una de cada 3 persones dorm les hores necessàries durant els dies laborables. Més dades. Un 30% de la població adulta diu que es lleven cansats, sense tenir la sensació d'haver recuperat l'energia suficient. I hi ha més de 4 milions de persones a l'Estat que pateixen algun trastorn del son crònic i greu. Els trastorns del son ens afecten el dia a dia, fan que no rendim adequadament a la feina o que estem de mal humor, i també són la causa de molts accidents de trànsit i d'algunes malalties més greus. Però, paradoxalment, ben poca gent demana ajuda a un professional. Per què? Per què no dormim bé? Per què no demanem suport a un expert? Com ens pot ajudar la medicina a tenir unes nits i uns dies molt millors? Avui en parlarem amb una persona que en sap molt de tot això. És la doctora Gemma Sansa. Ella és neuròloga i especialista en medicina del son de l'Ad Salutem Institut Àptima Centre Clínic de Terrassa. Doctora Sansa, com ha dormit aquesta nit?
He dormit bé, la veritat és que he dormit bé.
I quin és el secret de dormir tan bé?
El més important és respectar el son, intentar tenir un espai adequat, intentar tenir un espai per afavorir el son i, sobretot, deixar temps per dormir, deixar-nos temps. De fet, el primer motiu pel que consulta la gent quan està cansat i creu que té un son de poca qualitat és que no dormen suficient, que tenen un son insuficient. Això sembla com que cada vegada dediquem menys temps a dormir. Volem dormir poca estona i sentir-nos molt reparats, i això no funciona així. Necessitem dormir les hores que el nostre cos necessiti, necessitem complir la quota de son.
Com podríem definir això de dormir bé?
Doncs dormir bé és intentar afavorir unes condicions a l'entorn que siguin favorables per dormir, deixar temps suficient per tenir un son i que sigui un son de qualitat, i el dia següent que ens despertem amb tot això i que aconseguim sentir-nos reparats.
Com canvien els paràmetres del son al llarg dels anys? Perquè no és el mateix quan un és un nadó, quan és un nen, quan és un adolescent o quan ja és una persona adulta o una persona gran?
Sí que canvia. Canvia en diversos aspectes. Primer, els bebès dormen una mitja de 15-17 hores al dia. A mesura que ens anem fent grans, va disminuint la quantitat de son que necessitem per descansar i per sentir-nos reparats. Això va disminuint més o menys fins a l'adolescència, que sobre l'adolescència sí que ja s'acostumen a dormir 8-9 hores, i a l'edat adulta, a partir dels 18-20 anys, sí que ja es dorm sobre unes 7-8 hores. Cada dècada, més o menys, disminuïm uns 20 minuts el son que dormim. Llavors, la gent gran ja és normal que dormi menys hores. I això s'hi afegeix que el son, l'arquitectura del son, diguéssim, el tipus de son, no és igual tampoc. La gent adulta, jove, tenim un 25% del total de la nit, tenim del que en diem son lent o son profund, que és el son més reparador. Llavors, això va disminuint amb l'edat. De fet, sobre els 90 anys, aquest tipus de son és inexistent. Llavors, aquest son profund és el que ens fa sentir, és quan és més difícil despertar-nos per la nit i és el que ens repara més. Llavors, és normal que la gent gran tingui un son més fràgil i sigui més fàcil despertar-los, perquè no tenen aquest son tan profund. I a més, també s'hi afegeix que la gent gran habitualment té més temps per dedicar al son. Llavors, estan més estona al llit. Per tant, estan més estona al llit quan en realitat no dormen tant i el son és més superficial. I s'ha d'entendre que això és part de la fisiologia.
Però després posen la televisió per intentar-se dormir abans o per entretenir-se.
El tema de les pantalles és un problema greu en el son i és una de les coses que nosaltres hem de gestionar les visites de pacients que tenen problemes del son, perquè des de l'aparició de la llum elèctrica, que va ser a principis del segle XX, s'ha disminuït la quantitat de son de manera important, de manera notable, i això té repercussions. Dormir poc té repercussions. El que passa al nostre cervell és que quan marxa la llum, el nostre cervell comença a fabricar una substància que es diu melatonina, que la melatonina és el que fa que ens adormim. Si nosaltres no deixem de tenir llum al vespre i estem donant estímuls, que sobretot les llums que més alteren són les llums de l'espectre blavós, que sovint és el que tenen les pantalles, sobretot si les tenim molt a prop, com són els mòbils o les tauletes, tot això. Això fa que no afavorim que es fabriqui aquesta melatonina i que no ens agafi son. I que a vegades anem retrasant l'horari, perquè fa que la melatonina aquesta es fabriqui molt tard i llavors hi ha molta gent jove, sobretot adolescents o joves, que no tenen son al vespre i que acaben anant a dormir a la 1, a les 2, a les 3 del matí i llavors el dia següent es despertarien a les 12, que no poden despertar-se a les 12 perquè han d'anar a l'escola o han de treballar. Llavors a vegades consulten per insomni quan en realitat això no és un insomni, perquè si poguessin dormir, dormirien moltes hores, el que passa que les tenen desplaçades, tenen un problema de ritme circadià, que es diu. Llavors això també s'ha de reeducar. I l'ús de pantalles és clau en gestionar-ho, això.
Per tant, si nosaltres deixéssim la pantalla, el mòbil, fora de l'habitació o dintre d'un calaix, dormiríem molt bé, molt millor, no?, del que dormíem habitualment.
Segur. Això està comprovat i és així. Sí, sí.
Problemes de son. A partir de quin moment ens hem de preocupar? És a dir, a partir de quin moment podem pensar que tenim un trastorn del son que va més enllà del que seria habitual?
Quan una persona considera que et deixa temps al son i que el matí següent no es troba reparat i es troba cansat i té problemes de rendiment, és el moment de consultar, que clar, aquí poden passar moltes coses, per exemple, el síndrome d'apnees de la son, no?, que és una de les patologies més freqüents que nosaltres tractem, això, per moltes hores que dormin, seguiran sentint-se cansats, perquè és una qualitat de son que és molt baixa. Llavors, principalment és això, si nosaltres deixem l'entorn i les condicions adequades i el temps per dormir i tot i així no ens sentim bé, és que tenim un problema i hem de consultar.
No tots els problemes que tracteu són directament d'insomni, poden haver-hi altre tipus de patologies o altre tipus de trastorns, no?
Exacte, hi ha gent que, pel que sigui, té una qualitat del son que és un problema i això fa que el dia següent se senti cansat i tingui son i s'adormi en situacions on no s'hauria de dormir. A vegades la gent s'adorm en situacions passives, però a vegades també s'adormen en situacions actives, s'adormen o conduint, que això és un problema molt greu. De fet, hi ha un percentatge alt dels accidents que passen perquè la gent es queda adormida al volant, que no passa en zones de la carretera que siguin complicades ni que hagi passat res, sinó perquè s'han quedat adormits. Llavors, això és un problema greu. I la gent, per exemple, que té apnees del son, o que té, per exemple, narcolèpsia, que és una altra malaltia que nosaltres tractem, que tinguin alguna malaltia, cames neguitoses, que faci que el son sigui de poca qualitat, aquesta gent s'adormirà el dia següent i nosaltres tenim pacients que ens consulten per hipersomnia diurna perquè tenen massa son i gent que ens consulta perquè no poden dormir, per les dues coses.
Quines poden ser les conseqüències de dormir malament? Quines malalties o trastorns poden desencadenar?
Principalment afecta a funcions cognitives, a funcions mentals, no? Afecta a la capacitat per estar atents, a l'atenció, afecta a la memòria de treball i afecta a la capacitat per prendre decisions, per planificar coses, i això provoca alteracions en el rendiment escolar, en el rendiment a nivell domèstic. Apareixen altres patologies, tipus ansietat, tipus depressió. També és un factor de risc per desenvolupar hipertensió o inclús per crear més resistència a la insulina en pacients diabètics. És a dir, no dormir bé provoca alteracions a molts nivells en el nostre cos.
Segons les dades de l'Organització Mundial de la Salut, el 40% de la població mundial dorm malament, però pràcticament ningú va al metge. La gent normalitza la situació o pren remeis casolans o com molt va a la farmàcia, però per què la gent no demana ajuda a un professional del son?
Potser perquè es considera que el son no és important i que el son cadascú ja se'l gestiona, però passa que moltes vegades la gent sí que pren mesures per intentar millorar el son, però que a vegades són mesures que no són eficaces. Per exemple, una cosa que ens trobem moltes vegades és que la gent que té dificultats per dormir per la nit, a vegades se'n va a dormir abans per intentar dormir més, i això no passa. La gent que se'n va a dormir abans a vegades passa més estona desperta al llit, que això crea més angoixa encara i fa que costi encara més adormir-se. És a dir, s'han d'establir unes pautes que siguin correctes i que millorin el problema.
Imaginem que algú li demana hora per plantejar-li problemes de son. Quines proves li fan? Com poden ajudar aquesta persona a diagnosticar el seu problema concret?
El primer que hem de fer és una entrevista llarga i detallada de com està funcionant aquesta persona durant el dia, quins hàbits té, quins tòxics consumeix, quin tipus de feina té, com està de nivell d'estrès i, evidentment, del patró de son, de quins horaris són els que té. Molt important analitzar el patró de son, els horaris que té tant entre setmana com en llibertat d'horaris, perquè habitualment canvia molt això. La gent que dorm durant la setmana, per exemple, dorm 6-7 hores i al cap de setmana en dorm 10, això ja pot justificar que aquesta persona vagi cansat i que estigui privat de son. En principi, a partir de 2 hores de diferència del que dormim en llibertat d'horaris del que dormim habitualment, això pot tenir conseqüències. Llavors, després de fer tota aquesta valoració, aquesta anamnesi, decidim si cal recolzar-nos en una exploració complementària per orientar el diagnòstic. Bàsicament, la prova que nosaltres utilitzem es diu polisomnografia, que és una prova que deixem els pacients, les persones dormir una nit a l'hospital i en aquesta nit registrem una sèrie de paràmetres que són: posem uns electrodes al cap, que amb aquests electrodes el que fem és veure si el pacient està dormint i en quines fases de son està dormint, per veure si passa per les fases que ha de passar i si hi ha els moments que ha de passar. Llavors posem també una cànula al nas per veure l'aire que entra al nas. Posem un pulsioxímetre al dit per veure com és la saturació d'oxigen, si és correcta. Posem unes bandes al tòrax i a l'abdomen, que és per veure els moviments, si estan coordinats o si el pacient deixa de respirar en algunes ocasions. I també posem uns electrodes a les cames que ens diuen si el pacient doncs, està movent les cames o no. I tot això ho registrem amb una càmera de vídeo per veure a vegades hi ha conductes anormals durant la nit que ens interessa registrar. Llavors, amb tota aquesta informació, nosaltres sabem si el pacient ha dormit correctament i si no ha dormit correctament, quin és el problema. Hi ha una altra prova que fem, que es diu test de latències múltiples del son, que és que deixem el pacient durant el dia dormir en becaines de 20 minuts 5 vegades. I amb això veiem la gent que té son si realment objectivem aquesta son i si és un son normal o és un son que està alterat i que ens orienta algunes malalties. I després hi ha altres proves, per exemple, fem actígrafs també, que els actígrafs és com un petit rellotge que posem i que està registrant l'activitat del pacient per veure una mica els hàbits i els horaris que té, i ens dona una aproximació bastant exacta de les hores que dorm aquella persona.
Aspectes com l'alimentació o l'exercici físic, fins a quin punt influeixen en la nostra qualitat del son?
Influeixen, sí, sí. L'alimentació es recomana, evidentment, evitar els tòxics que hem dit, no? Evitar l'alcohol, el tabac, tot això interfereix en el son, i intentar menjars lleugers i que no siguin a última hora del vespre. Intentar sopar aviat. Vale? Això són les coses que ens poden afavorir a que la digestió sigui menys pesada i que afavoreixi el son. I en quant a l'exercici, també la gent que té problemes per dormir, fer esport facilita molt que conciliïn el son. I s'ha de fer l'esport també a una hora determinada. No es pot fer a última hora del vespre perquè llavors a vegades encara ens activa més. S'ha de fer a mitja tarda, és l'ideal.
Per tant, els adolescents que ens els fan entrenar a les 9 del vespre i que l'endemà s'han de llevar a les 7 del matí per anar a l'institut i que, a més, es connecten al mòbil just abans de dormir-se, això és mala idea, no?
No, clar, això també facilita que es retrasi l'horari i que es quedin desvetllats més estona. Si fan esport a les 9 o a les 10 del vespre i a sobre després tenen les pantalles, això fa que no tinguin son a l'hora que n'haurien de tenir.
Per la seva experiència, quins són els casos més freqüents, els més habituals amb els que tracten?
Els més freqüents són l'insomni. L'insomni és molt, molt freqüent. Més o menys un 10% de la població té problemes d'insomni crònic i un 30% els pot tenir de manera ocasional. Altres trastorns, doncs, el síndrome d'apnees del son, que més o menys afecta a un 3-5% de la població. És gent que té una obstrucció al pas de l'aire a nivell del coll, habitualment, i que això fa que quan es queden adormits, amb la relaxació dels músculs durant el son, fa que a vegades es pugui arribar a obstruir el pas de l'aire i això fa que baixi l'oxigen i que facin despertars durant la nit o microdespertars dels que no en són conscients però que fragmenten el son i fa que aquest son no serveixi, que no sigui reparador. Per tant, el dia següent es troben cansats. La gent que ronca és perquè ja té una obstrucció parcial al pas de l'aire, el que passa que això no té per què ser patològic, però quan aquesta obstrucció és molt marcada és quan apareix el problema, perquè baixa l'oxigen i a vegades es té aquesta... A vegades no són conscients dels despertars, però a vegades sí, que tenen despertars asfíctics, que en diem, que es desperten com amb falta d'aire o que es desperten a mitjanit perquè tenen la boca molt seca. o simplement consulta per insomni, moltes vegades la gent que té apnees. Un altre trastorn és el síndrome de cames neguitoses, que dèiem, que el síndrome de cames neguitoses també és molt prevalent, més o menys afecta un 2-3% de la població general, també té una predisposició genètica, hi ha algunes coses que també poden afavorir-ho, com la presència d'apnea o d'alguns medicaments, per exemple, i és una sensació desagradable que es nota a les cames, que pot ser tipus neguit, tipus formigueig, rampa, inquietud, ho descriuen de moltes maneres, però és una alteració com de la sensibilitat, una molèstia a les cames que fa que no puguem tenir les cames quietes per la nit i que les anem movent i que això dificulti que conciliem el son. I ens costa dormir-nos perquè no trobem la posició i estem movent les cames contínuament. Inclús quan ens quedem adormits pot ser que la nostra parella ens digui que seguim fent espasmes estant dormits durant la nit. Llavors, això també és un dels problemes que veiem de manera freqüent i que tenen una molt bona resposta al tractament.
Aquests problemes de son tenen solució? Com es poden tractar?
Clar, si estem parlant, per exemple, de síndrome d'apnees del son, té un tractament molt específic, que és una màquina que posem per dormir i que dona una pressió d'aire contínua que evita que es col·lapsi el pas de l'aire. Vale? Això, per exemple, és un tractament molt específic. Pel tema de les cames neguitoses, també hi ha un tractament amb uns medicaments que són molt específics. Quan estem parlant d'insomni, per exemple, l'insomni sí que hauríem d'intentar evitar la temptació que moltes vegades es té de posar una pastilla per dormir. Normalment són problemes que acostumen a cronificar molt i que sumar medicaments moltes vegades ajuda a curt termini, però a llarg termini a vegades pot complicar-nos més les coses. Llavors, el que hauríem d'intentar, en primer lloc, és recomanar uns hàbits d'higiene del son molt correctes, és a dir, respectar molt totes aquestes coses que estem dient, no? D'horaris, de pantalles, d'evitar el consum de cafè, d'intentar tenir un espai que afavoreixi el descans, totes aquestes coses, intentar tenir-les molt controlades. Si amb això no aconseguim millorar, també hi ha uns tractaments que es diuen teràpies cognitivo-conductuals, que és per intentar identificar aquelles conductes o pensaments que estan interferint en la nostra capacitat per adormir-nos i tractar-los de manera específica. Per exemple, no afavorir que la gent estigui desperta al llit. Vale? Això és molt important. Quan la gent no està dormint, no ha d'estar al llit. I el llit només ha de fer, només ha de dormir. No ha ni de mirar la tele, ni de llegir. Tot això s'ha de fer fora del llit. El llit ha de ser només per dormir. Llavors hi ha tota una sèrie de tractaments que són per intentar potenciar aquest concepte. I en última instància, si tot això no ens funciona, llavors sí que podem intentar començar a introduir alguns fàrmacs que intentant que no sigui d'un perfil que creïn molta dependència.
També hi ha un altre tipus de trastorns, penso que fins i tot de moviments, no? No hem parlat, per exemple, del tema del sonambulisme. Fins a quin punt el sonambulisme és habitual i què entenem per sonambulisme?
Exacte, tot això també és un capítol de trastorns del son important i molt prevalent també, sobretot en nens, que són els moviments anormals durant el son. En nens són molt freqüents aquests tipus que són del sonambulisme o variants del sonambulisme, que són uns tipus de moviments que apareixen amb despertars incomplets. Vale? O sigui, són nens que estan adormint en aquest son no REM que hem dit, que és quan és el son més profund. Per això a vegades ens diuen que no despertem mai els sonàmbuls, no? Perquè realment és un moment que ells estan dormint molt profundament i si els despertem, a vegades costa de despertar-los i es troben que estan una mica confosos. Totes aquestes alteracions són molt freqüents en nens i acostumen a disminuir a mesura que ens anem fent adults. A vegades hi ha pacients que no es resol i que segueixen mantenint aquestes conductes anormals i són un problema perquè surten del seu entorn més contingut familiar i el tipus de conductes que fan també poden ser més. Per exemple, hi ha gent que fuma per la nit, per exemple, estan dormits o que es mouen per casa i també, diguéssim, que la família no està tan pendents d'ells. I a part hi ha tota una altra sèrie de trastorns que també es mouen durant la nit que són més típics de gent d'edat més avançada i que no depenen d'aquest son no REM, sinó que depèn del son REM, que el son REM és quan estem somiant, és un son més fràgil, no és tan profund i és quan el cervell està funcionant més perquè estem somiant. En principi, en aquesta fase, els músculs no normal és que estiguin paralitzats, que tu no et pots moure quan estàs somiant. I hi ha gent que no es relaxen els músculs com s'haurien de relaxar, que tenen aquesta alteració, i fan el que estan somiant. Si estan somiant que algú els ataca, es defensen i donen cops, i a vegades cauen del llit i es fan mal. I això també és una de les patologies que veiem sovint i que és important detectar-les.
Per tant, i resumint una mica, aquelles persones doncs, que vulguin millorar la qualitat del seu son i que encara potser no hagin d'anar a la Salut i l'Institut d'Àptima per tenir un tractament, quines són aquelles recomanacions, aquelles coses que podrien fer doncs, per millorar aquesta qualitat del son?
Sentir-nos còmodes a l'hora d'anar a dormir, és a dir, tenir un ambient que a nosaltres ens afavoreixi el son, que a nivell de llum, de soroll, de temperatura, que sigui un espai agradable per nosaltres. Hi ha gent que necessita estar totalment als fosques, gent que necessita tenir una mica de llum per quedar-se adormit, doncs tot això, contemplar-ho i parar i pensar-ho i intentar ajustar-ho al màxim possible. Sobretot el tema de les hores de son, deixar un espai de temps que per nosaltres sigui correcte. El que dèiem, no tothom necessita dormir les mateixes hores. A vegades ens consulten algú perquè diu la meva parella dorm 7 hores i està perfecte. Jo dormo 7 hores i em sento cansat. Quin problema tinc? A vegades no hi ha cap problema del son. A vegades és que necessites dormir més hores que la teva parella. Lo habitual, diguéssim, el que es considera normal és de 6 a 10 hores de descans, però hi ha gent que necessita més de 10 hores per sentir-se bé, i això no és una malaltia, tampoc. O gent que amb menys de 6 en té prou, això també passa. Llavors, hem d'intentar conèixer el nostre cos i intentar respectar el descans que necessita. Intentar mantenir uns horaris de son regulars, és a dir, que no anem canviant cada dia d'horaris, intentar despertar-nos sempre a la mateixa hora. Potenciar l'exposició a la llum solar durant el dia. És a dir, igual que hem dit que hem de treure les pantalles i llums al vespre per intentar afavorir que el nostre cos diguéssim, fabriqui això que hem dit, la melatonina, i que ens entri el son durant el matí, al revés. Si estem tot el matí a la penombra, això també embolica el nostre cervell. Fer exercici físic amb regularitat, no? Això que hem dit, això també ajuda molt. Si estem tot el dia sedentaris i passius, això també dificulta que a l'hora d'anar al llit no ens trobem cansats i no conciliem el son. Intentar evitar les migdies.
La migdiada no és bona.
No és bona, en general no és bona. Si algú està molt acostumat a fer-la i no la pot evitar, intentar que no sigui molt tard i que no sigui molt llarga, que sigui com a molt de 20-25 minuts, però no fer migdiades de 2 hores i després pretendre dormir al cap de 3 hores, perquè això, o no dormir-nos al sofà abans d'anar al llit, que això també és un clàssic, no? Que ens quedem adormits mirant la tele, estem una hora dormint i llavors ens posem al llit i estem desvetllats, no? Perquè ja hem passat la fase de son més reparadora i ens trobem reparats i llavors ja no tenim més son. Quan tenim son, hem d'anar al llit, i si no tenim son, hem de sortir del llit. Llavors, limitar el consum de cafè durant el dia, cafè, té, Coca-Coles, tot això, intentar evitar-ho per la tarda i minimitzar el consum el que es pugui, abandonar, si es pot, el consum de tabac i alcohol, que també interfereixen amb el descans i fa que ens despertem per la nit, a vegades amb ganes de fumar o de beure alcohol, i l'exercici, intentar fer-lo doncs, a mitja tarda, és l'ideal.
Doncs jo crec que ha quedat tot claríssim. Ens ha ajudat molt a entendre què vol dir dormir bé, què és no dormir bé, i per tant... Li agraeixo molt, doctora Sansa, doncs que des de la seva consulta que hem passat avui, gràcies a Salut de l'Institut, a Àptima Centre Clínic, doncs ens hagi explicat una mica aquestes recomanacions per poder dormir molt millor. Gràcies i fins aviat.
De res, a vosaltres.
RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us han ofert La Píndola de Salut amb Marc Radorta.